És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Ja hi tornem a ser, un dilluns més, el programa és l'hora, les coses de Palamós per conèixer una mica més la nostra història d'on venim, amb l'historiador local, amb en Gavi Martín. Gavi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlarem d'una cosa que ja des de a casa meva, que no fa tant, o sigui, la meva mare, que deia que de petita, clar, no tenien nevera. I sempre, sí, sempre m'explicava doncs, que li anaven a buscar gel,
sí,
no? Que tenien gel. A mi és una cosa que sempre m'ha encuriosit, i imagina't ja, doncs, no sé, els fills o nets que tinguem després en el futur. I diuen, però gel, però què vols dir gel? Una cosa tan bàsica, sembla, no? Avui parlarem del comerç del gel.
Sí.
Un comerç, exacte, que va ser, doncs, que va moure molta activitat a Catalunya, en general, a tot arreu, i des de fa molt de temps.
Sí, i a Palamós, al Principat i a Palamós. Una acció tan curiosa que si ho penséssim així avui en dia, que fos que diguessis, ostres, escolta, anem a vendre neu. Dius, ostres, vendre neu? La neu es pot vendre? Doncs sí, veurem que sí. Realment en aquesta època es venia neu i gel. De fet, pensem que farem una petita aproximació a aquesta activitat econòmica de gran importància als segles, sobretot 17 i 18, tant aquí a Palamós com arreu del Principat, que era l'aprofitament de la neu per activitats comercials, pel consum humà, per refredar, perquè, clar, en aquell temps no n'hi havia prou a mandullar la nevera, perquè no hi havia ni electricitat ni nevera.
Però que eren barres, realment, o no?
Sí, eren barres. Mira, de fet, això arranca al segle XV. De fet, ja a l'edat mitjana, i certes èlits sembla que ja els hi portaven gel de les muntanyes, i per refredar aliments o per beure una beguda fresca. Però no va ser realment fins al segle XVII, principis del XVII, on sembla que va haver-hi un petit canvi climàtic, una petita edat de gel, que va fer que les temperatures baixessin 3 graus de mitjana a tot el Principat. I, no, vull dir, 3 graus, déu-n'hi-do, els que estem parlant avui del canvi climàtic, sí, d'escalfar, si s'escalfa mig grau, un grau, imagina 3 graus de cop durant estem parlant gairebé 200 anys,
Ara deuen haver pujat aquests 3 graus,
segurament. No, han pujat. Tingues en compte que també a l'època dels romans les temperatures estaven molt més per sobre de la que estem ara. Per això veiem aquelles estàtues dels romans que anaven tan frescos.
Les sandàlies, si anaven tan
frescos,
sí.
Exacte. Bueno, el cas és que, clar, el que va passar és que arran de costa, estem parlant de les Gavarres, de muntanyes amb poca alçada, doncs arribava l'hivern i, escolta, tu glaçava i fins i tot nevava. I, escolta, això vam veure una oportunitat de, escolta, construïm els pous de glaç o pous de gel per acumular aquesta neu o aquest gel que es faci durant l'hivern. Aquesta construcció massiva de pous de glaç va crear una certa democratització del consum del gel. Abans era car, a la veritat mitjana era car, el portaven de molt lluny. El fet de construir pous de gel a prop, doncs clar, va fer que les despeses del gel fossin molt, molt, molt econòmiques, i això va fer que la gent, i és un boom, no?, que tota la gent volgués gel. Bueno, els pous de glaç que es van començar a construir, doncs permetien emmagatzemar el gel, les Gavarres, aquí a Calonge, ja n'hi ha alguns també aquí a Vitó, també la gent coneix, segurament els que hi ha per aquí a la Bisbal, i no eren massa lluny. De fet, es feien allà on hi havia possibilitat de que gelés durant l'hivern, no cal que fos unes cotes molt altes, perquè ja hem dit van baixar les temperatures. La gent que no els conegui, explicarem que eren com unes construccions rodones, uns pous rodons, de 5 a 6 metres de fondària, que sempre miraven d'establir-se en un lloc obac, és a dir, un lloc ombrívol, un lloc que no toqués molt el sol, i si fos possible, o sempre que era possible, a la vora d'un rierol, on permés estancar l'aigua perquè es formessin basses congelades. Mentre no nevava, agafaven aquest rierol o aquesta aigua que anaven acumulant, i un cop congelada la trencaven i la ficaven dintre del pou. Quan hi havia una gran nevada, clar, escolta, cridaven gent de la rodalia, seguidament mobilitzaven 10, 15, 20 persones i es dedicaven a recollir neu de tots els voltants. Era el que anomenaven la feina de nevater, i la ficaven dintre del pou. Doncs anaven fent, perquè ens imaginem, fent una capa de neu, una capa de gel, l'apretaven, la pressionaven i posaven una capa de palla, tornaven a ficar una capa de gel, quan havien aconseguit un cert gruix, tornaven a posar una altra capa de palla. Això permetia que aïllaven, diguem, cada capa amb una línia de palla, i a l'hora de tallar-lo, el dia que el necessitaven per fer els blocs, era molt més senzill que no pas una sola peça dintre del pou, perquè clar, s'acabaria convertint en una peça de gel de 5 a 6 metres, imagina't tallar allò després. Bueno, un cop havien empobat el pou, l'havien omplert, normalment aquests pous tenien com una tanca dalt, estaven tancats amb una cúpula de pedra, amb unes obertures molt, molt, molt petites per evitar que l'escalfor entrés, i llavors allò, pam, quedava tancat. I deixaven, un cop estava ple, doncs passava l'hivern, i quan arribava el bon temps, i bueno, apeteixia una mica, venia de gust ja prendre coses fresques, o el consum de gel necessari per a la conservació d'aliments, doncs tocava desempuar, i la gent obria les portetes aquestes i començava a tallar el gel en forma de blocs que pujaven en corrioles, perquè clar, eren peces de 60 quilos, pesaven el seu, i bueno, els anaven ficant amb carros folrats amb palla per portar-los cap a Palamós o cap a diferents pobles, generalment de la costa, perquè era una feina més que es feia una mica a l'interior o en muntanyes amb poca altitud. Pensa que era una feina molt dura el de desempuar, havies de ficar-te dintre d'una nevera a temperatures molt baixes perquè havies d'anar tallant els blocs de gel. Per tant, sempre s'explica quan desempuaven, doncs tenien un foc encès a fora, constant, amb molta llenya, perquè els que treballaven havien d'entrar i sortir, entrar i sortir per escalfar-se, perquè, és clar, no tenien els abrics tèrmics aquests que tenia avui en dia, aquestes proteccions, i anaven abrigats, però penso que no era suficient. El cas és que, bueno, carregaven els carros i, lògicament, el transport no es feia a les hores més calentes del dia, sinó que s'aprofitava de fer-lo bé quan ja al vespre, quan ja refrescava, o bé de matinada o fins i tot de nit, que són després aquests transports que feien per aquests camins traginers que tenien per les Gavarres,
N'havíem parlat, això.
N'havíem parlat, exacte.
I que segurament algun que altre bandoler devia robar de gel, també, no?
No ho sé si era prou llamini el gel, però bé, sí que recorrien aquests camins amb els carros carregats de gel.
Per què el fe que... Com l'utilitzaven, el gel?
Mira, bàsicament, la baixada de preus, aquesta que diem, aquest boom del consum, va propiciar que tothom hi accedís, no? Tothom tingués la facilitat de poder comprar gel, perquè era molt econòmic. I tenien tres usos bàsics. La gent, lògicament, tenia una vessant de plaer i refrescant, perquè la gent el feia servir per refredar les begudes, feien vi, aiguardent, orxates, que ja era prou popular en aquella època, o llimonades, que feien realment allò exprimint llimona, o amb peles de llimona, allò, aquella llimonada antiga que havíem ficat a l'aigua. No? Allò, doncs, era un refresc, i anava molt bé, sobretot doncs, amb hores del dia de molta calor, quan arribava l'agost o quan arribava el juliol, doncs tenia el plaer, després de treballar, de poder beure una beguda fresca. L'altre ús que tenia també va ser molt important per Palamós, perquè, clar, tenia el port, tenia els pescadors, i permetia doncs, conservar durant cert temps aliments peribles, no? Com el peix, que tu ja saps que ha acabat de pescar, avui en dia encara el primer que fan és posar un gel.
Sí, sí.
Doncs vam veure que era una bona solució, sobretot si volies portar peix fresc, perquè bàsicament el que es portava a l'interior aquí era o dessecat o tenia algun tipus de tractament amb escabeig perquè es pogués conservar en el viatge quan es venia el peix a l'interior. Però vam veure que amb el gel doncs, podien portar el peix, diguem, a localitats properes, no et dic pas grans distàncies, però properes, només el temps que no es fongués el gel, per mantenir-lo fresc i poder-lo vendre fins i tot fresc a uns quilòmetres a l'interior. Per tant, escolta, va ser un bon negoci tant pel peix, també es feia servir per la carn, però sobretot pel peix, no? I perquè veus la vessant aquesta refrescant i de conservació d'aliments, vull dir, tenim notícies que en el convent dels Agustins, perquè apareix així a les notes del convent dels Agustins, doncs durant molts mesos doncs es feien portar el gel per la conservació dels aliments, i després també la feien servir per un dels grans plaers dels frares agustins, que era el beure xocolata calenta, perquè després de la xocolata calenta ells diuen que sempre prenien un got d'aigua fresca amb gel. Per tant, veiem també la vessant de plaer que tenien aquests frares agustins, dels quals també hem parlat i també coneixem la seva gastronomia. I finalment, un dels usos també molt importants i que també està relacionat amb els frares agustins, perquè en aquell temps regentaven l'hospital, era els seus usos medicinals. Clar, quan tenies una hemorràgia, quan havies de rebaixar la febre o quan havies de combatre inflamacions, com que no teníem un Voltaren, no teníem un Voltaren com avui en dia, o una aspirina o qualsevol d'aquesta medicina, el que feien era aplicar directament gel sobre la ferida com a, per pal·liar aquests dolors o aquestes, diguem, inflamacions mèdiques. Per tant, si es veiem ràpidament quins eren aquests usos.
Era car, però el gel?
No, 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 molt barat.
Era barat, era no? Barat. És el que...
Mira, era l'equivalent, va arribar un moment en què va arribar a tenir l'equivalència del vi. El vi ja era barat en aquell temps, doncs el gel també. Per tant, la gent doncs podien comprar-lo. Però això va ser arrel del boom aquest de creixement dels pous de glaç i tot això.
I els hi durava gaire temps, una barra de gel?
Depèn del tamany.
O sigui, això anava per tamany.
Sí.
Aquí és on anem ja, on aquestes coses ja, diguem que es legalitza i...
Sí, hi apareixen els primers contractes.
Primers contractes de comerç de gel.
Mira, el primer, de fet, apareix el 15 de gener de 1614. El que dèiem que a principis del 17 va haver-hi aquest refredament global, doncs ja el trobem, i és una capitulació, una entensa que va haver-hi entre en Felip Margarit, que era el senyor del castell d'Empordà, que tenia un pou de gel, justament allà, i en Joan Simon, que era barriler de Palamós. I va dir, escolta, si tu em vens el gel, jo et compraré el gel exclusivament a tu, doncs tu me fas un preu, i bueno, van aconseguir pactar 7 rals per quintar, i que ell podia venir amb el carro i carregar-lo fer dos càrregues per setmana. Fantàstic. I així va començar el comerç del gel aquí a Palamós. Aquest senyor el portava a Palamós, en Joan Simon. Segurament tenia una fresquera, una vera o un magatzem que fos fresc on el podia mantenir, i el podia arribar a vendre. Fins i tot, com que a Palamós arribaven vaixells, ell, si volia, tenia l'opció de poder vendre càrregues a vaixells sense cap problema, el que passa que el vaixell els hi venia més clar, molt més cars, a 8 reals per quintar. Bueno, sembla que el negoci funcionava, i va començar a haver-hi aquests contractes de gel, doncs que l'Ajuntament va fer que cullerada, va dir, escolta, molt bé, el que farem serà un arrendament públic del gel per assegurar que la previsió de neu o de gel doncs fos constant pels palamosins i poguessin comprar sense cap impediment doncs aquest producte. Doncs aquest arrendament era un contracte que feien a la persona, el millor postor, perquè es feia per subhasta pública, el que feia la millor oferta a l'Ajuntament, doncs li concedien l'arrendament, i aquest senyor, doncs, a canvi d'aquest arrendament, tenia uns privilegis, com aquest arrendament impedia que ningú altre que no fos ell vengués aquest producte a la vila. I aquest, a canvi d'això, tenia una concessió de vendre gel des del 31 de març fins a tots Sants. Pensa que són els mesos que normalment es consumia gel. Havia de tenir un lloc on poder dipositar el gel perquè es mantingués fresc, i llavors ell tenia un horari d'obertura com qualsevol comerç perquè els palamosins poguessin comprar gel, que era de 9 del matí a 11 i de 4 a 8. També fixa't que són si parlem de l'estiu, serien les hores mitjanament menys caloroses. Mira d'estalviar-se al migdia, perquè a l'hora de vendre gel, lògicament, has de mirar les condicions. Aquest senyor, doncs, afortunadament, podia donar un subministrament constant a la vila, i amb la particularitat de que, si tenia cap problema, havia d'avisar a l'Ajuntament que hi havia un impediment en l'abast. Si no avisava a l'Ajuntament que hi havia un impediment, és a dir, si la gent arribava a la botiga i deia, ah, no, és que se m'ha acabat el gel, doncs, multa al canto. Aquest senyor, fixa't si eren durs, que per cada quart d'hora sense gel el multaven amb 5 sous. O sigui que, realment, si et faltava el gel havies de córrer a buscar-ne.
Que també tampoc devia ser culpa seva, no? Simplement no li portaven, però...
Bueno, però era una manera també d'obligar el subministrament.
Si et comprometies... El gel era bàsic.
Sí, clar, és que és curiós, però va arribar un moment en què realment va ser important i va ser bàsic. Després, en aquest contracte especificava que si arribaven galeres o vaixells, perquè era constant el trànsit aquí a Palamós, era sota la teva decisió si el venies o no el venies, perquè tu sabies l'estoc que tenies, i el que no podien quedar-se els palamosins sense gel per vendre'l amb una galera, perquè el venies més car, de fet, amb una galera, traies més benefici. Però també una mica això d'aquesta multa estava pensat en això. Deia, escolta, em dedico a vendre les galeres més car i els palamosins els deixo sense gel. No, l'arrendament mirava d'assegurar que cap palamosí es quedés sense gel. Tenien també un altre dret curiós, és que l'arrendatari de gel de Palamós tenia el permís de vendre vi blanc i vi claret en tasses al carrer.
Fresquet.
Exacte, aquí està la diferència. Hi havia la taverna, on es venia normalment el vi, la gent podia consumir vi, però ell tenia la particularitat del que el podia vendre al carrer. Per què el podia vendre al carrer? Doncs per una raó molt senzilla, perquè ell també traia benefici, a part de la venda del vi fresc, no? En aquell que havia arribat del camp suat, escolta, una copeta de vi fresc, molt bé. Tenia accés al port. Al port arribaven molts vaixells i no tots els vaixells, tota la tripulació dels vaixells, tenia permís per poder trepitjar terra o per poder entrar a la vila. Per tant, no podien accedir a la taverna. En canvi, era un bon negoci arribar allà amb unes copetes de vi fresquet. Imagina't, escolta, després d'una travessia d'aquestes llargues, que t'esperi algú al port amb unes copetes de vi claret ben fresquet, doncs clar, ell d'això també en feia negoci. Per tant, ja veiem com funcionava això. Vull dir, era tot un negoci, I bastant, sembla que bastant lucratiu.
Després també hi ha moltes curiositats, no?, arran de tot aquest comerç de gel, d'aquesta falera, diguem, pel gel.
Sí, mira, al llarg dels anys, aquest contracte, més o menys, si el vas veient, perquè són contractes de notari, és més o menys el mateix. S'adjudicava el millor postor, veiem fins i tot, fent un repàs, que l'ostentaven diferents oficis, qui se'n fa càrrec eren a vegades treballador, un paraire, un agricultor, fins i tot un mestre de cases, un arquitecte, però la majoria d'arrendataris del gel aquí a Palamós, la majoria van ser traginers, per una explicació molt senzilla, perquè eren els que tenien carros, eren els que estaven acostumats a anar pels camins i no els hi costava gens anar amunt i avall anant a carregar el gel als pous de glaç. A part d'aquests contractes, a part d'aquesta que varien poc, veiem que hi ha algunes clàusules que es veuen modificades per esdeveniments històrics. Per exemple, el 1705, quan esclata la guerra de successió a l'estat espanyol entre Felip V i Carles l'arxiduc d'Àustria, doncs el 1705 ja arriba aquí a Barcelona, aquí a Catalunya, doncs tota aquesta guerra, i comencen a entrar exèrcits, sortir exèrcits, i afegeixen una clàusula en aquest contracte que diu que en cas que vingués algun exèrcit, doncs l'arrendatari del gel no tingués l'obligació de vendre'ls i la neu.
Però si no, s'esgota de cop.
S'esgotava de... Sí. En canvi, en el mateix contracte apareix que en cas de... Però, compte, perquè diu... En cas de fam, guerra o pesta, n'hi hagués pels palamosins. Sempre l'arrendament mirava d'assegurar el gel pels palamosins. Uns anys més tard, el 1621, ja han guanyat les tropes filipistes, ja han guanyat els borbònics, però l'Empordà està ocupat per tropes castellanes i tropes franceses. I les coses canvien, obliguen a l'Ajuntament a introduir una clàusula en què diu que l'obligació de subministrar gel a les tropes allotjades a la vila. És a dir, ja aquí a les tropes castellanes o les tropes franceses sí que l'arrendatari té l'obligació de vendre'ls gel. Per tant, veiem com els diferents esdeveniments històrics modifiquen lleugerament aquest contracte d'arrendament. I per últim, també una altra curiositat d'aquestes històriques, a mitjans del segle XVIII es produeix un gran combat o grans combats aquí a la costa entre els corsaris algerians que arribaven i l'esquadra d'Antoni Barceló, va ser l'esquadra de Xeveres Reials, que durant uns anys la vam tenir per aquí a la costa protegint el comerç i barallant-se amb aquests corsaris o pirates algerians. Doncs, curiosament, en aquests anys també canvia la clàusula una clàusula modificada del contracte d'arrendament. El 1663, concretament, en aquest contracte obliguen a aquest arrendatari a vendre gel als xabecs del rei. Per tant, ja especifica que aquests xabecs, perquè tenien el port de Palamós com un port on s'aturaven habitualment, havien també estar ben subministrats de gel. Que menys, no?, ja que lluitaven contra els pirates algerians, que almenys quan arribessin, escolta, la copeta i ben refrescats, no?
I tant, donar-los una mica d'alegria. Escolta, quan es devia acabar això del comerç del gel aquí al segle XX?
Bueno, això es va acabar gairebé...
A la que l'electricitat...
Hi ha una pujada de temperatures, també a finals del XVIII. Per tant, el fet de poder fer gel ja no és tan fàcil, ja està complicat. I mica en mica veiem com l'arrendament va desapareixent, perquè, sí, clar, a veure, el gel, la fabricació del gel, cada cop iran entrant elements elèctrics, elements industrials, i ja es fabricarà, ja no s'haurà d'esperar l'hivern per fer-se gel. El que passa que el repartiment de gel encara està present en el segle XIX
i
a principis del XX, el que passa que hi ha aquesta activitat aquí arran de costa amb els pous de glaç que hi havia aquí. La pujada de temperatures cada cop ho fa menys rendible, perquè et pots trobar un hivern que realment no han pujat les temperatures i no has pogut fabricar gel. Per tant, els pous de glaç, mica en mica, s'hi va perdent.
Es va perdent.
S'hi va substituint per la fabricació, diguem, ja per altres mitjans, industrials.
Sí, sí. Jo no sé tu, però ara mateix, després de parlar tanta estona d'això, em ve de ganes, ara m'aniria a veure una copeta d'aquestes de vi...
Un vi claret així
fresquet. No t'ha vingut una mica de set? Sí, ara prendria alguna cosa d'aquestes.
Què passa que avui dia ho fan amb càmeres i ho fan van amb neveres, no caldrà, sí. No caldrà el gel.
No, però ara m'aniria al port a veure un vaixell d'aquests, a parlar amb els mariners, i m'agradaria. Sap greu que s'hagin perdut també aquestes tradicions?
Mira, escolta...
No, és l'evolució, és el sí. Que tenim. I nosaltres els dilluns, almenys, estem aquí per explicar-ho, per saber una mica d'on venim i conèixer la nostra història. Avui hem parlat del comerç del gel amb en Gavi Martín. Molt refrescant.
Sí, avui hem refrescat una mica la història. Sí.
Que ja també convé, sí. Perquè, escolta, tenim un hivern que no sembla hivern. Gavi, moltes gràcies i fins al dilluns que ve.
Fins la setmana que ve.
Thank you.